Hola, benvinguts una setmana més en aquest programa cinematogràfic que porta per títol Cinerama i que realitzem aquí a Eixample Barcelona Ràdio. I aquí estem els habituals, Conxita Brotons.
Hola, bona tarda.
Agustí Martorell.
Hola, què tal?
I un servidor, el Joan Ribas. I avui tenim l'edició 108, corresponent a aquest cap de setmana, divendres 10 i dissabte 11 d'abril. Han arribat bastantes estrenes després que es va fer les estrenes el passat dia 1, doncs el 10 arriben unes quantes més de tot tipus, després les anirem comentant. També tenim actualitat, el BCN Film Fest, que ja està aquí, ja està arribant, i també avui en fem un especial d'enfermetats dins del món del cinema amb motiu de l'estrena d'aquesta pel·lícula Incontrolable que arriba a les sales de Barcelona. I bé, comencem amb música, com sempre fem, i en aquest cas una de les pel·lícules que s'estrena també aquest divendres, avui i demà estarà en cartellera diversos dies, espero, perquè és una pel·lícula en principi que pot tindre bastant de públic. És Buena suerte, pásalo bien, no mueras, la música de Geoff Zanelli, i us fixeu al final a veure si us sona aquesta música.
Thank you.
en aquest tema, que sona moltíssim al tema principal de Patton, de Jerry Goldsmith, hem escoltat la banda sonora de Buena Suerte, Pásalo Bien y No Mueras, pel·lícula que arriba avui a la cartellera, avui divendres, dia 10 d'abril. L'actualitat ve marcada perquè ja està aquí el BCN Film Fest, no, Conxita?
Sí, sí, sí.
El dijous s'inaugura, el dia 16, no?
Sí.
Com sempre comença un dijous,
sí,
no?
Sí, igual que Sitges, sempre sí. Comença un dijous.
I excepte l'any passat, sempre coincideix alguna data el dia de Sant Jordi.
Sí, l'any passat va començar el dia després de Sant Jordi.
Exacte.
A mi em va anar molt bé, eh?
Sí. Sí. Bueno, cada voler fa les coses tal com venen. Bueno, doncs el BCN Film Fest Sant Jordi arriba al Cinemes Verdi del dijous dia 16 fins al 24 d'abril. Hi ha pel·lícules de tot tipus en actors com William Dafoe, Gael García Bernal, Vicky Krieps, Ray Fiennes, en aquest cas per la pel·lícula La Coral, no?
Sí, sí.
La pel·lícula que ja té un parell d'anys, no?
Vaya horaris.
Sí, també. Sí. Stephen Graham, Diane Kruger, Emma Suárez, Joan Roca... I, bueno, la pel·lícula d'inauguració serà Viatge al País dels Blancs, que és una història basada en la vida d'Ousmane Oumar, que narra el viatge d'un jove ghanès que, impulsat pel somni del País dels Blancs, arriba a Barcelona tras una dura travessia. En aquesta pel·lícula està la Emma Vilarasau com protagonista. I la pel·lícula, el festival, perdó, la pel·lícula que clausurarà el festival serà Assassinato en la tercera planta, que és un homenatge al cinema negre, una pel·lícula francesa protagonitzada per Gilles Lelouch. William Dafoe està confirmat que vindrà a Barcelona a presentar la seva nova pel·lícula, The Birthday Party, i també el director Fatita King. Per
no,
la...
no és The Birthday Party, eh?
La pel·lícula del William Dafoe, no?
No, és una altra.
Ah, vale. Doncs pues aquí vos ho he tret de la pàgina web del festival, eh?
Ah, pues, potser sí.
I el director Fatita King per La Isla d'en Rune. També recordem que el BCN Film Fest celebra el seu desè aniversari i també es commemora el centenari dels Cinemes Verdi, on es faran les projeccions d'aquest festival, que s'ha traslladat al Verdi Park molts dies, els dies laborables, excepte dissabte o diumenge, que tornarà a les sales Verdi 1, la sala gran i altres, perquè com estan fent obres al costat a l'antic supermercat per obrir dues noves sales, pues, per no crear molèsties al públic, no? I bueno, el cartell pòster del BCN Film Fest rendeix homenatge a una de les pel·lícules que projectaran dins de la secció de clàssics, no?, del BCN Film Fest, que és Encadenados, Cary Grant, Ingrid Bergman.
Sí.
Molt maca la foto.
Sí, sí, està bé, suposo que donaran la bossa.
M'imagino. També, ja que dic que des del passat 8 d'abril fins al 23 de maig, la Biblioteca Jaume Fuster acull una exposició 100 anys de llums i somnis, Cinemes Verdi 1926-2026, que és una mostra que homenatja el centenari dels Verdis, un dels cinemes en actiu més antic de la ciutat i un referent cultural del barri de Gràcia. L'acte de presentació d'aquesta exposició serà el proper 14 d'abril dimarts a les 7 de la tarda a la Biblioteca Jaume Fuster, on estarà el regidor de Cultura Xavier Mercè, el Josep Maria Contel, que és un dels fotògrafs que ha col·laborat en aquest llibre que també s'ha editat amb el centenari dels Cinemes Verdi. I bueno, aquesta exposició repassa la trajectòria d'aquest històric cinema des dels seus orígens fins als diferents canvis que hi ha. Hi ha una referència especial a l'Enric Pérez, que ja el van entrevistar fa uns dies, un dels realment el dinamitzador d'aquest cinema,
sí,
quan va agafar les rendes.
Sí, quan estava a punt de tancar.
I bé, doncs... tot això serà els propers dies, ja està aquí en marxa aquest festival i aquesta exposició. I avui, a motiu de l'estrena d'Incontrolable, pues, lo que hem fet és crear un especial d'enfermetats al cinema.
Ai, quina alegria!
Ja sé, però bueno, s'ha tractat molt aquest tema, perquè hi ha moltes pel·lícules. Isabel Coixet l'ha fet diverses vegades, sí. Entre elles Mi vida sin mi,
sí.
El padre, recordem, amb Anthony Hopkins, una pel·lícula sobre Alzheimer, també que estava molt bé, Mi pie izquierdo, en el Daniel Day-Lewis, pel·lícula molt dura,
sí, sí, sí.
Rain Man, que ens parlava de l'autisme, no? Dustin Hoffman, Tom Cruise, Mar Adentro, amb el Javier Bardem, no? Una película també basada en un personatge real, El aceite de la vida, La fuerza del cariño, un dels grans melodrames dels 80, no?
Sí.
Pues mira si hi ha pel·lícules.
Ui, n'hi ha moltes.
Avui hem triat unes poques, més que res que per escoltar les seves bandes sonores, i en aquest cas obrirem amb el tema que va composar John Morris per la pel·lícula El hombre elefante del David Lynch, on John Hurt era l'actor protagonista i interpretava un personatge també real, John Merrick, que
sí,
era
sí que tenia
el aquella, cap totalment aquella, deformat.
Sí. Que sí, que la pel·lícula estava molt bé. Sí.
Molt bé la partitura de John Morris, habitual músic de les pel·lícules de Mel Brooks, i com Mel Brooks va ser el productor de L'Hombre Elefante, pues, lògicament va agafar aquest músic que va fer una meravellosa banda sonora en aquesta pel·lícula rodada en blanc i negre amb John Hurt i Anthony Hopkins, una excel·lent pel·lícula. I arriben les estrenes, abans una reposició curiosa que jo no l'he vist mai, no sé si tu, Agustí, la vas veure en el seu moment, aquella de Kill Bill, que tenia, eren dos parts, dos pel·lícules diferents.
Sí, jo l'he vist.
I què?
A mi em va agradar, a mi tot això d'artes marciales, el Quentin Tarantino, a mi aquestes pel·lícules així d'acció m'agraden. Uh-huh. El que passa que em sembla que les fan les dues seguides, no?
Sí, Tarantino ha fet un nou remuntatge.
Sí, no 275 si estan... minuts, em sembla.
4 hores i 35 minuts, sí. Increïble, no? I es projecta el fenomen, es projecta en 35 mil·límetres. Hi ha algunes sales, una a Madrid i una altra a Saragossa, que crec que la projecten en 70.
El
Palafox de Saragossa i l'altre de Madrid no sé quina és. Però Nacho Sardà del Fenomen ha dit que Tarantino la va rodar en 35 i ahir la vol projectar tal i com es va rodar i tal com li ha arribat la còpia en 35. O sigui que teniu ja ben bé tota una tarda. No sé com ho faran. Si ho fan tot segui, suposo que faran un descans al mig, no? Mitja horeta, a més, com el renovat.
A mi que no comptin.
El renovat Fenomen dona per això, vas prendre alguna cosa ja en el lounge o a la entrada.
Home, esclar que faran.
Home, doncs ja està. Pues res, Kill Bill, The Wall, Bloody Affair, Quentin Tarantino, torna de nou. No és una novetat, però és un nou remuntatge.
Té una nota de crítica, una mitjana de 8.5.
Home, és que el Tarantino agrada, però és que a mi no m'interessa en absolut. No.
Bueno, Tarantino té coses. Jo
no,
reconec
no dit,
que...
Tarantino alguna cosa, però aquesta no m'ha cridat mai l'atenció, mai.
Clar, si no ets aficionada a les artes marcials...
No, gens.
Jo vaig tindre l'època dels 70, quan arribàvem aquí pel·lícules de karate, que sí.
Sí, no? Va haver una època que van arribar als cines aquests de barri, feien la doble sessió de pel·lícules de karate xines,
no
coreanes,
alguna.
de Hong Kong...
N'havia vist alguna en programa doble i, a més, perquè portava els meus cosins, el meu fiol...
Jo vaig veure moltes, algunes bastant dolentes, al final ja van acabar la...
No, jo moltes no, però dos o tres em vaig
recordo d'una que es deia El Luchador Manco.
Sí.
Ai, no, jo dels noms ja no me'n recordo.
Karate a mort en Bangkok, de Bruce Lee, aquesta,
bueno,
sí, no?
Aquesta sí, però aquesta va ser a l'inici, després van
sí.
començar a sortir com a bolets aquestes
pel·lícules.
Com a Operació
Dragón.
Bueno, doncs ja sabem que a Tarantino li agrada molt el cinema d'aquest tipus dels anys 60 i 70, i en totes les seves pel·lícules posa música d'aquella època o rememora un estil cinematogràfic ja perdut.
I en aquesta versió hi ha una seqüència animada inèdita.
Ah, vale. I en quin moment del metratge està?
Això ja no ho sé.
Bueno, doncs pues comencem a repassar les escenes que ja sí arriben avui divendres.
Doncs pues mira, comencem amb una pel·lícula romàntica americana, No t'hi oblidaré.
Correcte, és nord-americana, la protagonista principal és la Micah Monroe.
A casa seva els coneixen els actors.
No, aquesta noia ha protagonitzat, però és molt curiós, aquest és un drama romàntic, però ella ha fet moltes pel·lícules de terror o thrillers.
Ah.
La recordem en aquella pel·lícula que va fer el 2023 que es titulava L'Estranyo, on ella amb la seva parella arribava a Romania.
No, jo no l'he... Ah, sí, la vaig veure a Sitges.
Hi havia una sèrie d'assassinats de noies...
Sí, la vaig veure a Sitges.
En aquell moment, i ella tenia la impressió de que el veí de davant
sí, la vaig veure,
l'estava vigilant, no? Era un thriller bastant psicològic.
La vaig veure a Sitges amb la sala a patar, però a patar. Pues, i després es va estrenar aquí, va durar una setmana.
Doncs pues aquí Micah Monroe era la protagonista absoluta. Després t'han fet, per exemple, Longlegs, que la vam veure fa un parell d'anys, del director Osgood Perkins, on sortia el Nicolas Cage.
No l'he vist.
Que està molt bé la pel·lícula. Ella feia una mica El silenci de los corderos, més o menys, era també una agent de l'FBI que volia investigar assassinats de famílies.
No,
i
aquesta no l'he vist.
El Nicolas Cage feia un personatge bastant particular, no? I, bueno, pues seria... I també va fer una que es deia The Guest, amb Dan Stevens,
sí,
un
també
soldat
un
que arriba...
De Sitges, un altre de Sitges.
Que era molt desmagrada, però estava molt bé, a mi em va agradar.
Hombre, a Sitges, la gent, aplaudint, ens ho vam passar bé.
Per això dic que té una carrera una
ah,
mica...
Ah, doncs no sabia jo qui
d'aquest
era,
tipus, veus? De pel·lícules, de repent fa drama romàntic. No t'hi oblidaré. L'oblidarem o no, aquesta pel·lícula?
Sí, del tot.
Jo no l'he vist.
A veure, és un telefilm d'aquesta sobremesa. Una noia que, bueno, a l'inici de la pel·lícula doncs, veiem que arriba a un poble, el poble és molt bonic, d'aquest de Wyoming, de muntanya, i arriba allà i bé, vol llogar a un pis, lloga un pis que és molt cuixambrós, no hi ha res, bueno, clar, el pis que lloga, tal, i diu que no té diners, que està buscant feina, i llavors doncs, ens enterem de que ha estat a la presó. Escolta, llavors ja... I clar, llavors busca feina i clar, li diuen va a una pastisseria i li diuen sí, 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 necessitem, estem desesperats, necessitem una persona, però ha d'omplir un qüestionari, quan posa si has estat convicte, això, li diuen que no. No,
té antecedents penals.
Hem tingut molts problemes.
I llavors arriba el flashback i sabem el que ha passat.
Bueno, no, triga el flashback. Ah. Bueno, llavors...
No, és per anar avançant una mica.
Bueno, llavors no sabem ben bé què ha passat, perquè ha estat a la presó, però va, a poc a
jo
poc...
Jo sí ho sé.
Ah, perquè t'ho
dic
jo.
No l'he vist, no.
I a poc a poc anem sapiguent més de la història, que bueno, es veu que no té família, no té ningú, perquè ella és d'aquell poble i no té ningú, ni pares, ni germans, ni res de res. Però bueno, clar, no interessa, perquè si tingués família...
Interessa més el marro.
Interessa més que diguis, ai, pobra, i què he fet per estar a la presó, i què passarà, i tot això. Però bueno, no explico més o no?
No fa falta, no t'ho oblidaré, aquesta pel·lícula, drama romàntic i...
Bueno, és... Després ens entarem...
És molt drama.
Li diuen que per què torna al poble i ella diu que, bueno, que té un motiu molt...
important a la seva vida.
Sí, que és la que té una filla. I llavors ja dius, bueno, i la filla on està... En fi... I
bueno.
Ara, és molt previsible perquè dius, bueno, ara després, clar, troba un noi que, bueno, ara tampoc direm qui és, però ja saps que amb el noi...
O sigui, pel·lícula previsible, podríem dir per dedicada a un públic jove que
sí,
s'emociona
un poble.
En històries d'aquestes potents dramàtiques,
sí,
i
bueno,
poca cosa més.
Hi havia
no?
una noia allà que deia que la pel·lícula tenia valors humans. Bueno, també perquè en un moment donat ella troba feina d'una cosa que aquí no existeix. Em sembla que a Europa no existeix.
Què és?
Que és als supermercats,
sí.
Quan compres,
sí.
La caixera...
Et posen la borsa.
Et posen la bossa una persona, no la caixera.
Ja, ja.
I perquè li diu, necessitamos una embolsadora. Jo a Europa no ho he vist.
No, que jo sàpiga, no.
No, ni siquiera a França ni a Anglaterra no ho he vist.
És veritat, jo he vist algunes pel·lícules, sí.
I li diu, necessitamos una embolsadora. I ella pues, fa això, no? I la que està al costat, la caixa del costat, és una nena amb síndrome de Down, que també treballa d'això. I ella es fa molt amiga. Llavors, això, els valors que diuen humans...
La directora és una dona, Vanessa Caswell.
I és una novel·la.
És una novel·la d'aquestes...
Sí.
Suposo que igual és un best-seller, o no, no sé. No t'hi oblidaré. Doncs pues l'oblidem i passem a la següent. Vinga, Agustí,
pues
presenta'ns.
Doncs ara ve aquesta pel·lícula d'enfermetats que t'has comentat, és un drama basat en fets reals sobre el síndrome de Tourette, que és incontrolable.
Correcte, és una pel·lícula britànica basada en un personatge real que existeix i encara viu. La protagonitza Robert Aramayo, que és un actor que no té aquest síndrome de Tourette, però que ho fa molt, però que molt bé. Ha tingut que fer una feina d'actor realment amb moltíssim esforç. Ha guanyat el BAFTA, el millor actor a Anglaterra. I és una pel·lícula d'aquestes en comentari social, tema molt dramàtic, però és molt entretinguda i dins de tot és de bastant bon rotllo. O sigui, no pateixes, pateixes per el que li està passant al personatge, però no està portat d'una forma molt dramàtica, extrema, sinó que, bueno, té, dins de tot té bastanta sort el personatge amb les persones que es va trobant quan, de repent, els seus pares pues, no el volen, vaja, el tenen arraconat a un lloc, i ahir pues, troba una altra família mig d'adopció que l'ajuda, troba una feina, i és això. I bueno, recordem que aquest síndrome de Tourette és un trastorn neurològic que es caracteritza per múltiples tics dels braços, del cap, i també tics vocals, que de repent comença a dir coses que no tenen sentit o insultar, no? Té bastanta gràcia, entre cometes, perquè la pel·lícula la reina d'Anglaterra li va donar un reconeixement per la seva feina, perquè l'home va voler pues, que aquest síndrome de Tourette fos reconegut a Anglaterra i tractat, i li van donar el membre de l'Orden de l'Imperi Britànic, el van fer mentre, i curiosament, al moment de recollir aquest honor, va insultar la reina.
Hòstia, ai!
Sí, perquè, esclar, no es poden reprimir, de repent, pues, diuen qualsevol burrada, no? Bueno, pues realment és una pel·lícula real.
I no pensen?
Sí, però se les escapa les coses, els braços, el cap, no? I és bastant... La història real, el personatge es diu John Davidson, que crec que estava present a la cerimònia dels BAFTA i també la va liar en algun moment quan estaven presentant algun premi. I ell més o menys fins als 15 anys no tenia cap tipus de símptoma. Mm. Inclús jugava de porter a l'equip local, tenia un seguidor de futbolistes que millor el volia fitxar per un equip més superior, no? Vivia feliç a estudiar i de sobte als 15 anys se li detecta aquesta malaltia. Comença a fer coses que és clar que la seva família pensa que no saben què li passa, no? I és un síndrome i una malaltia, una malaltia realment terrible, no? I a partir d'aquí, pues, bueno, és la seva vida posterior. Ja dic, la pel·lícula no és dramàtica com podria ser Mi pie izquierdo, per exemple, o altres, no? Està tractada bastant de bon rotllo i l'actor està incommensurable. Jo la recomano, a l'actor i als secundaris que el recolzen en tota la pel·lícula. Incontrolable, dirigida per Kirk Jones, i que és una pel·lícula que la recomanem. Són 2 hores, però es passen volant, perquè és entretinguda dins de tot, no?
Ja, al final jo no l'he vist perquè em vas liar i no...
Pues res, a veure, anem a veure aquesta pel·lícula. Més pel·lícules o passem a música?
Passem a la música. Doncs
pues vinga, digui tu quin tema ara escoltem. Seguim amb el tema de malalties, enfermetats, que avui fem aquest especial. Ara toca el torn, eh?
One Flew Over.
The Cuckoo's Nest.
Yes.
Traduïda seria Alguien voló sobre el nido del cuco, no? Una
sí.
Pel·lícula de Milos Forman. Realment una pel·lícula important a la seva època perquè es va emportar l'Oscar Jack Nicholson, sí. La Louise Fletcher era l'actriu.
Els quatre principals se'ls van emportar.
Milos
pel·lícula.
Forman, no?
Sí, i la pel·lícula.
4 Oscars, realment. D'una pel·lícula bastant curiosa perquè va ser produïda per Michael Douglas.
Sí.
I el pare, Kirk Douglas,
havia fet l'obra a Broadway.
Al teatre, exactament.
Sí.
Sí, sí.
Jo no l'he vist més. La vaig veure quan es va estrenar, imagina't.
Mm-hmm. 1975.
I no l'he vist més.
Han passat uns quants anyets.
I tant. I inclús tenia la novel·la.
Mm-hmm.
A l'època va ser molt famosa i a mi em sembla que me la van regalar, no me'n recordo.
Ja sabeu, aquest personatge ha ingressat a una entitat psiquiàtrica, no?
Mm.
I
no, va tindre molt èxit, sí, la pel·lícula, sí. Se va estrenar a Monte Carlo.
Doncs pues aquí està, la música la va composar Jack Nitzsche.
Thank you.
S'ha acabat el tema musical Jack Nitzsche, alguien voló sobre el nido del cuco, en aquest especial que fem avui a Pel·lícules On, parlant d'enfermetats, una pel·lícula que va llançar l'estrellat a Jack Nicholson, el seu protagonista. A partir d'aquí la seva carrera va despegar completament. I, en canvi, l'actriu secundària Louise Fletcher, que feia...
Secundària, no? Principal.
Va ser principal? O... Va. Bueno, ara la posarien com de repartiment.
No, no, principal, principal.
Que feia la infermera aquella tan dolenta, tan...
Sí, bueno, sí, no.
Posteriorment no va tindre massa carrera.
No, va fer... Tenia un paper a l'Exorcista 2, que era molt dolenta, molt dolenta. No tenia res a veure el William Friedkin, eh? I ja està.
Bueno, seguim d'estrenes d'avui divendres, dia 10.
I ara passem a una comèdia que es diu Buena suerte, pásalo bien, no mueras.
Una comèdia molt mala llet, eh? Cuidado. El director és el Gore Verbinski, que crec que feia com 8 o 9 anys que no dirigia res.
Era el de aquell que va fer el mexicano.
Sí, de Mexican, amb Brad Pitt.
Sí.
I va fer les tres del Pirates del Caribe.
És veritat, a mi em sonava, sí, és veritat, sí.
Pues estava una mica oblidat, Gore Verbinski ja troba, ha tornat amb plenes facultats poderoses, no? El repartiment l'encapçala Sam Rockwell, que fa d'un home que entra un bon dia en una cafeteria vestit d'una forma com un homeless, com si fos una persona que visqués al carrer, es porta com un impermeable, amb una motxilla, i a la mà porta com un interruptor que diu que ell ve del futur i que vol salvar la humanitat d'un perill imminent que pot acabar amb tot, no? I és que la gent, pues, lògicament, pensa que està boig aquest home i que porta una bomba i que ja acabaran morts tots els integrants que estan sopant en aquella cafeteria. Llavors, ell, entre altres coses, diu que necessita un grup de voluntaris per tornar a intentar salvar el món d'una intel·ligència artificial que pot destruir el planeta, no? Curiosa història. I aconsegueix una mica, no diríem voluntàriament, sinó una mica obligats, una sèrie de personatges per ser voluntaris i acompanyar-lo per lluitar, no?
Això del voluntariat està molt malament, ja t'ho dic jo.
Llavors, la pel·lícula és molt alocada, molt absurda, entretinguda, disparatada, i és una crítica a la societat actual i al possible fi de la humanitat, no? Que no sé si estarà a prop o no, a través de la intel·ligència artificial. I lo curiós és que dins d'aquestes aventures que té aquest personatge que interpreta Sam Rockwell i els voluntaris, que hi ha molta violència, baralles de tot tipus, veiem flashbacks on es veu la història d'alguns d'aquests voluntaris, que, per exemple, tenim tres històries, on està el Michael Peña i la Sassy Betts, aquesta actriu, per cert, fa poc que ha protagonitzat la pel·lícula que està, crec que encara en cartellera, que està molt bé, Te van a matar, és la mateixa, i que són professors que entren un bon dia a treballar substituint a una escola d'adolescents, i, és clar, ell és professor de literatura, i intenta explicar-los Anna Karenina. Primer pregunta si saben qui és l'autor. I els nois d'allà, pues, estan mirant el mòbil i no saben ni qui és Tolstoi ni qui és Anna Karenina. I a partir d'aquí hi ha un moment donat que tots aquests adolescents d'aquest col·legi es tornen zombis.
És que ja ho són.
Amb el mòbil. O sigui que ja veiem la mala llet que és, no? Després també trobem una noia que té al·lèrgia a qualsevol equip electrònic que estigui a prop seu, no? Que li produeix, pues, que sangra per el nas, no? I és clar, té molts problemes. Ella, a més, va disfressada de princesa perquè treballa de festes infantils i tot, i un bon dia troba un noi que també és analògic completament, o sigui, no li agrada res de l'electrònica i sembla que la seva vida tirarà endavant. Crítica també a totes les coses que hi ha actualment, masses de redes socials i altres, no? I la tercera història seria d'una mare que un bon dia, per al seu fill, en un d'aquests tirotejos que hi ha a les escoles nord-americanes de tant en tant, que entra algú en un disparant i el seu fill és mort. Però troba un grup de tres pijas, de tres noies pijas, que li diuen: tenemos la solución para ti, si quieres venir a nuestro instituto, allá te daremos la solución. Bueno, pues ja veiem que parla de temes molt actuals, no? Els mòbils, la utilització de masses aparells actualment, de que depenem completament la nostra vida i d'aquesta violència innata, no? Tot això en les aventures mentre del grup de voluntaris que tenen que arribar a casa on hi ha un nen petit que és el que porta tot el tema de la intel·ligència artificial que pot destruir el món. Una parida, però entretinguda. Jo m'ho vaig passar la mar de bé. Sí, sí, a més està molt bé. Sam Rockwell, Juno Temple, Haley Lou Richardson, Sassy Betts, Michael Peña... Bueno, una pel·lícula entretinguda, podríem dir, una disparatada.
Té una mitjana de 6,1.
Home, jo li donaria un 7.
I ara en ve una que té una nota més baixa, i això que té dos grans actors com el Matt Nicholson i la Sigourney Weaver, un drama americà, Atrapando a un monstruo.
Bueno, Conxita, tu què opines d'aquesta pel·lícula?
Jo què opino?
A mi em va avorrir.
Jo també, vaig avorrir bastant.
Primer, pues això és el pitjor que pot passar en una pel·lícula.
És molt llarga, és molt llarga.
106 minuts.
No és tan llarga, una hora 47, no però es fa llarga.
Sí, es fa llarga.
Reiterativa.
A veure, és que no sé, és una cosa una mica estranya, una nena que està dormint, no? I de sobte es desperta que diu que a la seva habitació hi ha un monstre.
Sota terra.
I comença a cridar i clar, els pares van i diuen no passa res, estigues tranquil·la i no sé què, que això ha sigut un somni, tal, qual, bueno. I després...
Té un veí del
no,
front.
No, els pares desapareixen.
Desapareixen un bon dia. Ella no s'atreveix a anar per terra a pisar al terra, sinó que va com un animalet amb rodes per no pisar, perquè veu que quan pises aquell terra surt el monstre. Surt el monstre i se't menja, no? I davant seu té un veí, que és el Mads Mikkelsen, no?, que és un assassí en sèrie, un home que...
Però primer no ho saps, això, perquè la nena no ho sap.
Per encàrrec, pues, fa borrades. Bueno, les primeres escenes ja es veu, no?, de què treballa aquest home.
No, jo no em vaig donar compte.
Seria com un conte infantil.
Però no és infantil.
Terrorífic, no és recomanable per gent petita, perquè es poden assustar. Els decorats són molt macos, molt visuals,
sí,
no?
Sí, és que, clar, és una pel·lícula que no és infantil, però tampoc és per adults, no sé per qui és.
Bueno, jo crec que són els decorats, la història, que millor és massa reiterativa, i Mads Mikkelsen, que
home,
està molt bé, i la nena també.
És, a veure, és original,
sí,
però falta que t'interessi.
I a mi no em va acabar de fer el pes. Jo crec que si hagués durat 45 minuts, una hora, encara, no? Però hi ha un moment que ja vaig desconnectar d'aquella història i sí, apareix la Sigourney Weaver, que sempre es té que enfrontar a monstres, sembla, no? Perquè després d'Alien està
sí,
una mica encasellada.
Bueno,
no té massa paper.
I un monstre vine a verme també sortia.
És veritat, un monstre vine a verme.
Que era l'àvia, estava millor que ella.
Molt millor, home, sí. no podem comparar.
I això que se la va encarregar.
Uh-huh.
Pues comparada amb aquesta...
Sí. Aquest director, el Brian Fowler, és un actor, és guionista, és director, és productor, i ha treballat amb Mads Mikkelsen anteriorment en una sèrie el 2013 que es deia Aníbal, sobre el personatge d'Aníbal Lecter. No sé si tu l'has vist, aquesta sèrie.
Em sona.
Sí,
però no.
Ja fa alguns anys. I bueno, Mads Mikkelsen el tenim per partida doble, L'Último Vikingo, i aquí...
Encara es fa?
No sé, però fa poc que es va estrenar.
Sí.
Atrapando un monstruo, per mi decepció. Hi ha algú que sortia de veure la pel·lícula que l'havia entusiasmat,
sí,
no?
Sí, l'havia... Diu, va dir que s'ho havia passat, la majoria no, eh?
Perquè va entrar dins d'aquest món. Si entres dins d'aquest món que te vol explicar visual de monstre, nena i veí una mica violent, està bé, no? I també... té moments de molta acció i cert, però con tocs de comèdia,
la
podríem dir.
La majoria no va agradar, però
no,
hi havia algú
no
que...
Jo no vaig
hi havia algú que sí que sortia entusiasmat. Oh, ho he passat tan bé, tan bé. Mm. Bueno.
Pues més música...
Hay gente pató.
I tant, i tant, i tant. Més música mestra, sí? Què posem ara?
The Miracle Worker.
El milagro de Anna Sullivan, 1962.
Arthur Penn.
En Bancroft,
sí,
que feia d'una... Bueno, era com una professora, no?
Bueno,
que tenia problemes de visió,
Anna,
també.
Anna Sullivan, es deia, sí.
I una nena que era cega,
la
sorda
nena,
i muda.
La nena cega, sorda i muda. Helen Keller, es deia la
personatge
nena.
Personatge real.
Sí, 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 són personatges reals les dues, sí, sí.
Una excel·lent pel·lícula que valia la pena recuperar. Jo fa molt temps que no l'he vist.
A veure, l'Arthur Penn l'havia fet en teatre i llavors li van proposar fer la
adaptació cinematogràfica
i la va fer, sí. I aquí es havia fet l'obra de teatre fa molts anys. Es havia fet.
La música està bastant bé, és de Lawrence Rosenthal.
Ah, sí. Però la música sí que no la recordo.
La música del Milagro de Anna Sullivan. Avui, ja sabeu, estem fent un petit programa musical de pel·lícules de malalties i enfermetats al cinema. I aquesta pel·lícula li va donar l'Oscar com millor actriu a Bancroft, dins de les... crec que va estar nominada com 5 o 6 vegades.
Sí,
i en aquest
possible.
Va ser el primer. I també a l'actriu que fa de...
la
nena, Helen Keller, no?
Sí, Helen Keller.
Que es deia Patty Duke.
Sí, que després la van intentar llançar com una actriu juvenil o alguna així, però no va fer gran cosa, no va fer gran carrera. Però sí, ja dic, la pel·lícula sí, la seva època va tindre una mica... I la nena aquesta, tot i sent cega, sorda, muda, tot això, va escriure,
real, sí.
Va escriure llibres. La real, clar, va escriure llibres. Amb el llenguatge dels cecs, lògicament, que és el que ella li ensenya, no?
Uh-huh.
Ella li ensenya a comunicar-se, perquè la nena la tenen com un animalet. Tot el dia, per allà donant voltes, li donen menjar i res més. Ni l'ensenyen a res, i ella li ensenya a comunicar-se. Està bé la pel·lícula, és d'orilla, però...
Art Furpent va ser un dels grans.
Sí, sí, tant.
Indiscutiblement. Més estrenes, ja ens queden dues pel·lícules espanyoles,
sí.
De les que hem vist, esclar.
Una que té una nota de 6,8, un drama dirigida per la Julia de Pazsolves, La buena hija.
Sí, està basada en un curt d'aquesta mateixa directora. Al repartiment tenim el debut de la nena, que és la Kiara Arancibia, i tenim personatges, actors ja més coneguts com Petra Martínez, Janet Novas o Julián Villagrán. I és d'aquest gènere que el darrer mes han arribat com 3 pel·lícules que més o menys tracten d'això, de separacions de parella, el problema de què fer amb els fills o el problema dels fills que tenen els seus pares separats, no? Recordem Una hija en Tòquio, una pel·lícula que està molt bé, una pel·lícula realment on el pare perd la custòdia de la nena i es passa 9 anys a Tòquio buscant-la, no? És una història realment molt senzilla i molt, molt sensible. Una pel·lícula molt més dura que ens venia des d'una coproducció entre França i Bèlgica, Jo te creo, que també parlava d'això, de que la custòdia la té la mare, el pare vol tornar a tindre la custòdia dels nens, hi ha un judici en una jutgessa de família i sobretot la mare, l'actriu, fa un paperàs, no? És una història molt més dura i punyent. I ara arriba aquesta de la buena hija, que parla del mateix, no? En aquest cas se suposa que els pares s'han separat de forma no massa amistosa i es veu que la Generalitat, no sé si en tota Espanya, hi ha com llocs on quan els pares s'han separat i tenen un fill o una però filla, en aquest cas...
És a Catalunya?
Sí, és tardada aquí, a Catalunya.
Ah, vale, a Barcelona?
No me'n recordo si era a Barcelona. No es veu, crec que parla d'ella que viu a prop de Sant Cugat i tal. Bueno, però es veu sobretot zona d'urbanitzacions o un poble.
Ah, vale,
i es veu que hi ha un local on els pares que no es volen veure mai més... poden portar, en aquest cas la mare porta la filla en aquest local on és atesa per una experta en aquest tipus de problemes, la mare se'n va i al cap d'una estona ve el pare i la recull per passar uns dies amb ella, així els pares no es tenen que veure en cap moment. I bueno, és aquesta història on la nena és la protagonista absoluta de la història. Ella amb el seu pare està molt bé, és un home que viu de la pintura, de forma molt, podríem dir, en una casa, bueno, apartat de tot, i que en un moment donat hi ha un moment una mica estrany i violent que la nena li sobta, i a partir d'aquí és tot el problema que reflecteix a casa seva, que viu amb la mare i viu amb l'àvia, no? I també les converses que té aquesta nena amb les seves companyes de col·legi, que també tenen la mateixa edat. Ve a tindre uns 15 anyets, més o menys, no? Bueno, la pel·lícula està bé, el que passa que és un tema que darrerament al cinema ja hem vist moltes vegades, a lo millor, no? Aquestes separacions ja ve de lluny, no? Perquè recordem Kramer contra Kramer, que també era una història d'aquest tipus, no? Però bueno, està molt bé, sobretot perquè la noia que crec que debuta, la Kiara Arancibia, està força bé. Es pot veure, sí. 1:39, con lo cual tampoc... No sé si tindrà molt d'èxit aquesta setmana aquest tipus de pel·lícula.
No, jo és que aquí hi ha unes quantes pel·lícules, la setmana que ve ja no estaran.
Home, a més arriba en Tarantino, que és clar, s'ho portarà quasi tot, no?
Bueno, però aquesta de Tarantino és antiga. La
sí,
gent
però
vol...
els fans de Tarantino...
La gent, bueno, però els fans de Tarantino...
Com ara ja no dirigeix, doncs mira.
No n'hi ha tants.
No? Sí, no. Que hi ha molts.
Home, sí, però no per omplir tots els cines.
El fenomen segur que omple.
El fenomen segur.
El fenomen és que arribés el dia 2 cada dia omple Proyecto Salvación i altres sessions.
No, estan... el fenomen segur. Sí, sí. Ara, altres cines ja no ho sé.
I és que saps quantes estrenes hi ha? Més de 15 estrenes d'aquest cap de setmana. Que és que no, si no hi ha sales, duren poc. O fan sessions a les 2 de la nit o...
No, a les 4 de la tarda, que no va ningú. I llavors aquesta pel·lícula... Pues no, com
sí,
si no
lamentablement sé. La bona hija pot passar desapercebuda totalment.
I ara
no?
Acabes de comentar una pel·lícula que he vist aquest cap de setmana.
Ah, quina?
El Proyecto Salvación.
L'has vist?
I m'ha encantat.
És molt distreta, eh?
No, no l'he vist.
Són 2 hores i mitja que se'm van passar ràpid.
És una mica infantil, sí, entre cometes.
Sí,
eh?
Però bueno, la relació amb l'extraterrestre... Està bé, està
coses
bé.
Coses de té, sí, de planetes dels simios... El moment d'encuentros en la tercera fase, no? Quan es comunica amb l'extraterrestre amb la música... I el Ryan Gosling és que és un actor que té molt de carisma.
Sí, sí, ho fa bé, les cares, tot... I... La veritat que a mi em va agradar.
Sí,
i al final va estar molt bé, no direm quin és, però al final també està molt bé.
Sí, a algun crític no li va agradar gens, perquè diu, per què infantilitza tant els extraterrestres? I és una mica
bueno,
real.
Perquè
no?
Representa que els extraterrestres també són nens.
Sí, en el fons.
Quan són jovenets, o sigui, no...
I els flashbacks que anem veient, no? Sí. Per entendre per què aquell home està allà ficat sol.
El que em faig és ella...
No està malament, aquesta pel·lícula està bé.
Però és que jo la veig que sempre té la mateixa cara, sí. No té una expressió, no...
No, sempre sembla que estigui enfadada, no?
Sí,
bueno,
sí.
En aquest cas el personatge ja fa de dona dura, no?
Clar, representa que està patint una cosa que està passant a la Terra que pot ser molt cruel.
Apocalíptica, sí. Total, no? Perquè si s'apaga el sol, ens quedem sense vida, no? No hi hauria vida al planeta
sí,
Terra.
Sí, exacte. Però no, jo m'ho vaig passar molt bé.
Sí, sí, sí. Com pel·lícula entretinguda, d'aquestes de gran pressupost, visualment està molt bé. La música del Daniel Pemberton també està... Hi ha cançons... Doncs
pues hi ha qui no li va agradar gens, eh?
Bueno, ja sabem qui, però és que aquest home a vegades també tira una mica per a l'extrem, no? A veure, no serà una pel·lícula...
No,
de ciència-ficció d'aquestes meravelloses que recordarem.
Sense pretensions, però és entretinguda i ho passes bé.
Però no li va agradar gens.
I pensa, jo vaig anar a la sessió de les 10 de la nit.
Ostres.
I són 2 hores i mitja. I res, no em vaig ni a dormir ni no vaig perfecte.
No. Jo vaig tindre la sort de veure l'IMAX, al cine de Diagonal Mar. I en aquella pantalla impressionant, no? Però sí, reconec que m'ho vaig passar bé, no?
Jo no l'he vist, però bueno.
Supongo que està basada, ja ho vaig dir en el seu moment, en un best-seller.
Sí, és un llibre, està basada en un llibre.
Que és un escriptor que ja va fer Marte, que és una altra pel·lícula d'un astronauta,
no
que es queda
mal,
sol.
La Marte no estava
mal. Aquella, el Matt Damon, que es quedava sol a planeta Marte.
Que planta patates per viure.
Sí, del Ridley Scott. Sí.
Que aquest escriptor té un referent bastant curiós de personatges solitaris dins de l'espai, no? Però sí, la recomanem. I ens queda una pel·lícula que es titula...
Solos, una comèdia espanyola dirigida pel Guillermo Ríos Bordón.
Que és mexicà.
Un altre Dios Salvaje.
I és el seu debut a la direcció. I una altra pel·lícula, rodada a Canàries.
També?
I van ja unes quantes, eh?
Home, perquè allà l'IGI és molt més barat que l'IVA.
Aunque no es veu, perquè tot passa dins d'un pis.
Sí,
o sigui, l'escenari és únic. En un moment d'un HB, un port... que és clar, pot ser el port de Tenerife o qualsevol
però
altre.
Però no, tot és en un pis i en canvi després surt Gran Canària, no sé què. Això ha anat tan lluny.
Home, pel tema fiscal, no? Si hi ha incentius fiscals, tothom va rodar, inclús s'ha anat a Pedro Almodóvar, no? Una hora 23, és que tampoc la pel·lícula dona per més, no? A mi no em va agradar Solos.
No, a mi tampoc.
Perquè d'aquest tipus de reunions d'amics, l'hem vist...
Se n'han fet tantes ja.
Més Dios Salvaje.
Sí, i que en un moment donat pues, exploten coses i van passant comentaris i tal. I a part, no sé per què no em va agradar inclús ni la interpretació dels actors, no? Vaig trobar que no ho feien massa bé. Ni el Carles Santos ni el Salva Reina, que jo crec que fa una mica sempre d'ell mateix, no?
Sí, doncs pues ara em sembla que hi ha 2 o 3 pel·lícules que surt. No sé si són del festival o d'on, però ho he vist i coi una altra vegada.
Bueno, és una comèdia amb molta mala llet, en un matrimoni, ell compleix anys, però s'ha separat de la seva antiga parella, que justament està fent el seu casament el mateix dia, amb la qual es queda que els amics que tenien que vindre s'han anat al casament de la ex. I els únics que apareixen allà són un home i una dona.
Uns amics,
els dos. I en aquests 4, doncs, aquest sopar, que bueno, comencen a sortir cosetes de
com
tot
sempre.
Tipus. No?
Sí, sí.
Però no, a mi no em va interessar massa.
És d'aquestes de les 4 de la tarda i la setmana que ve res.
No, passa directament
a plataformes.
I segons
com a les 4 t'adorms, que fa siesta.
Sí,
no,
perquè
és
tot
que,
és diàleg.
És que a vegades no hi ha ningú. A mi m'ho havien dit a vegades quan jo anava a l'Arenas i això, i a lo millor em deia la taquillera: avui a les 4 no ha vingut ningú.
Que si no venia ningú no la feien.
No.
Bueno, depèn de quin cine. Per exemple, a l'Arenas no. Però jo, amb alguns cines la posen igual, la posen. Depèn de quin cine.
Pues mira, jo vaig anar a veure un dia a les 6 de la tarda al Gran Sarrià La Mòmia entre setmana i jo vaig ser l'únic espectador.
Jo al Gran Sarrià he estat sola. Vaig estar sola veient la...
Jo he estat, diverses vegades.
No, jo veient el...
Los Fabelman, jo he estat sol.
No.
I al Gran Sarrià. Era de nit, era a les 9 de la nit.
La Expediente Warren, la segona, jo la vaig veure sola. Jo pensava com
que quasi millor per mi, però
com
bueno.
Algú, jo deia, com algú vingui un graciós i em vulgui fer una broma, jo em anava mirant al darrere, no estava... La vaig veure
però mira,
sola.
El bo d'estar sol és que no sents olor a palomites, ni soroll, ni nada, estàs...
Estupendo. Sí.
I sempre hi ha darrere algú que la visita està explicant la pel·lícula, ara passarà això, i dic, hòstia,
i si no l'estan explicant és que no entenen el que està passant i intenten que l'altre l'expliqui.
A veure, que sí, però clar, fa una mica... Jo ja he estat sola, al Gran Sarrià ja he estat diverses vegades, i he estat sola a la sala gran del Palau Balanya.
Ostres, això tela, eh?
I fa una mica de cosa.
Sí, 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 però bueno. De moment els cines més o menys van tirant endavant i el fenomen esperem que continuï aquesta voràgine d'espectadors que tenen...
El fenomen sola no hi ha estat.
No, és difícil.
Però amb 4 o 5 persones sí.
Però no passa de premsa, no en públic. Bueno, pues ja acabem el programa d'avui, no? Recordem que el dijous 16, el proper dijous, ja comença el BCN Film Fest Sant Jordi, al Cinema Esperdi, que teniu una programació que ja podeu consultar a la pàgina web. Entrades a partir de 5,90 €, excepte la inauguració i clausura i alguna pel·lícula premium i tal.
Aquestes que van als actors, als directors...
I bueno, tenim pel·lícules de tot tipus, algunes que hem recomanat, com Incontrolable o Buena Suerte, Pasalo Bien, No Mueras, i altres més fluixetes que a nosaltres no ens han entusiasmat, i com ha dit l'Austi, Proyecto Salvación. I el Banda Sonora, el Charlton Heston, que estarà a la web d'aquí poc, ja penjat.
Sí, sí, sí.
I després La Cuina, no?
Després La Cuina i després n'estic fent un de pel·lícules de rescat de soldats, com que s'ha posat ara de moda degut a la guerra aquesta que hi ha a Iran amb el Trump, pues, i tot són pel·lícules americanes.
El sí. Soldado Ryan, no?
Aquesta és una, aquesta hi serà.
Sí, hombre, sí. És que és... La música és preciosa.
Començant pel Chuck Norris i Desaparecido en Combate, aquesta Rambo...
I després Rambo? N'hi ha unes quantes. Van parlar del Chuck Norris quan va morir.
També hi ha Black Hawk Derribado, que també van a rescatar.
Sí.
Que dic que el Chuck Norris no van arribar a parlar en el nostre programa.
Ja, li vaig dedicar ja fa unes setmanes un especial, ja fa temps, al Chuck Norris.
Que tu cuides. Bueno, doncs ja ens acomiadem, tornem d'aquí una setmana i us deixem, no sé si cabran els dos temes.
Bueno, podem posar la de Howard Shore, Philadelphia primer, i després
no,
la del...
No, no és Howard Shore. És una... Interpreta Neil Young.
Vale,
saps
la cançó,
que la banda sonora,
la, sí,
i a la de Bruce Springsteen, de la Street Shots Philadelphia, que és la més escoltada, però hi ha aquesta de Filadèlfia que interpreta Neil Young, que a mi també m'agrada molt.
De les primeres pel·lícules que va fer el senyor Banderas a Hollywood.
Sí, és veritat.
Que era un sí. paper secundari.
Va fer aquella de Los Reyes del Mambo, no?
Sí, després ja va fer aquesta.
Sí, Filadèlfia. Sí,
era un paper secundari, però bueno, déu-n'hi-do.
Que parlava del SIDA i que Tom Hanks va fer un paperàs increïble.
A més,
no?
Ja era perquè la de Los Reyes del Mambo més o menys parlaven en espanyol, que no estava malament, eh? Jo la vaig veure a la seva època.
Va fer primer aquella pel·lícula del Trueba, no? També que sortia amb la Melanie Griffith i la Daryl Hannah.
Too much,
no? Exacte.
Too much. A mi no em va agradar, és que a mi el Trueba no... Però aquesta sí, ja va ser, diguéssim, un paper que ja parlava en anglès, ja, perquè Los Reyes del Mambo encara sí. eren cubanos o no sé què eren, que no estava mal, jo la vaig veure a l'època, no em va desagradar. I aquesta ja feia un paper, diguéssim, ja de, com si fos d'allà, o sigui, ja va ser quan va començar ja la carrera, eh? Sí, déu-n'hi-do, jo no m'ho creia, deien, ai, ha anat a Amèrica, jo deia, pues mira, sí.
Sí, sí. Bueno, pues per tancar aquest especial dedicat a malalties o enfermetats dins del món del cinema, escoltem ara aquest tema interpretat per Neil Young de la pel·lícula Filadèlfia, i si dona temps o fas un muntatge, també escoltarem la banda sonora de Lilith, una pel·lícula del 1964, Robert Rosen, el seu director, Gene Sever, Warren Beatty...
El Peter Fonda, la Kim Hunter...
Parlava d'esquizofrènia...
La vaig veure aquí a la Fairmont.
D'esquizofrènia...
Sí, la vaig veure aquí a la...
Kenny Hopkins, em sembla que era el...
Sí. Un músic de jazz que durant els 60 va fer bandes unes que no estaven malament, com el Buscavides,
sí.
o Propiedad Condenada, no té massa bandes unes, però durant aquesta dècada sí que va fer. Doncs pues aquí està, ens acomiadem i aneu... A les sales de cinema, al Fenomen, al BCN Sant Jordi, on vulgueu.
A tot arreu.
A veure cinema.